Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
Bon dia, us informa Joan Bota. Carles Puigdemont reclama un acord històric amb el govern espanyol que permeti fer un referèndum d'independència acordat. L'expresident ho situa com a objectiu final de la negociació per investir Pedro Sánchez en una negociació que hauria de començar amb una llei d'amnistia.
L'abandonament de la repressió a l'independentisme democràtic és una exigència ètica i ha de ser un abandonament permanent, perquè les nostres energies, els nostres recursos, els hem de poder dedicar a la nostra causa, a treballar per la nostra gent, igual com poden fer la resta de projectes polítics tan legítims com el nostre. Això és a l'abast del Parlament espanyol, a través d'una llei d'amnistia.
Pendents de la reacció de la Moncloa a les condicions de Puigdemont, ja està en marxa la roda de premsa del Consell de Ministres. Qui ja ha respost ha estat el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que les titlla d'inacceptables i exigeix a Pedro Sánchez que surti a dir el mateix. Madrid, Albert Prat, bon dia.
Bon dia. Feijóo es fa creus que Pedro Sánchez s'avingui a negociar amb un partit que planteja aquest punt de partida i per això acaba de demanar al líder socialista que es desmarqui de Puigdemont si de debò defensa la llei.
Y en nombre de la inmensa mayoría de los españoles, ni puedo ni quiero pagar ese precio que ha fijado el señor Puigdemont para ser presidente del próximo gobierno de España. Me gustaría que Sánchez dijese lo mismo, si es posible, hoy.
Des de Vox, Santiago Abascal ha demanat al PP fer un front comú davant del que considera que és una situació d'excepció nacional i democràtica. Albert Prat, Catalunya Ràdio, Madrid.
Més notícies, Sara Riera.
Des d'Esquerra Republicana qualifiquen de lògic el marc que ha plantejat el president Puigdemont. La diputada Teresa Jordà, present a aquesta conferència de l'expresident a Brussel·les, comparteix la línia vermella de la llei d'amnistia i reitera que el referèndum s'ha anat de parlar a la taula de diàleg.
Lo que ponemos en la mesa es la continuidad de esa mesa de negociación que ha sido al final l'artífice de que se haya reconocido un conflicto político, que esta mesa siga y que en esta mesa se aborde evidentemente este referéndum.
El diputat de la CUP, Carles Riera, també ha mostrat el seu suport a Puigdemont, tot i que no confia que el govern espanyol compri la proposta.
Com a punt de partida és correcte. Tanmateix, el que hem d'afirmar també és el nostre profund escepticisme, la nostra total desconfiança en la voluntat democràtica de l'Estat espanyol.
El govern espanyol estudiarà declarar zones greument afectades als municipis que van patir els forts aiguats de diumenge. En paral·lel, alguns ajuntaments demanen flexibilitat a la Generalitat en la concessió d'ajudes. Ulldecona, Jordi Barranca.
Bon dia. El delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, ha visitat les zones d'Ulldecona, al Montsià, colpejades pel temporal. Acompanyada de l'alcaldessa Núria Ventura, ha dit que activaran els decrets per ajudes en casos d'emergència per donar les ajudes que calgui i fins i tot declarar el que abans es coneixia com a zona catastròfica.
I també, doncs, evidentment, estem en contacte amb els diferents ministeris per veure ajudes d'altres ministeris i a la vegada també veure si això es pot acabar incloent, doncs, en una futura declaració de zona greument afectada.
Per la seva banda, Ventura ha emplaçat la Generalitat a no ser tan estricta i incloure també els camins rurals en les ajudes. Jordi Barranca, Catalunya Ràdio, Ulldecona.
L'estiu que estem a punt d'acabar ha estat el tercer més càlid mai registrat a Catalunya després del de l'any passat i del 2003. Però, a més, s'ha batut un rècord històric de temperatura amb els 45,1 graus enregistrats el 18 de juliol al Pantà de Darnius i també a Ponent. Segons el balanç que ha publicat avui el Meteocat, de juny fins ara hi ha hagut 5 episodis de calor forta en els que destaca l'onada de la segona quinzena d'agost, una de les més intenses registrades mai a Catalunya. La temperatura mitjana d'aquests mesos ha estat de 25 graus, amb una anomalia d'entre 1 i 2 graus per sobre dels valors de referència. Ara els esports, Marta García.
Fridolina Rolfo passarà divendres pel quiròfan per una artroscòpia en el menisc del genoll dret. Mentrestant, l'inici de la Lliga este dissabte segueix en suspens. Avui no va reunió entre el sindicat de jugadores i la patronal per mirar de desbloquejar la vaga convocada per a les dues primeres jornades de Lliga. També se reuneixen el Consell Superior d'Esports i la Federació Espanyola de Futbol per saber els canvis que s'aplicaran a la federació arran del cas Rubiales. El jutjat d'instrucció número 1 de Barcelona desestima el recurs presentat pel Club Blaugrana i manté el Madrid com afectat en el cas Negreira. En l'Espanyol, Keita Valdé té una lesió en el bíceps femoral de la cama esquerra i Brian Olivan en el bíceps femoral però de la cama dreta. La seva evolució marcarà la disponibilitat. Sortejada la primera ronda de la Copa de la Reina. Osca, Espanyol, Sardoma, AM Lleida i Europa Eibar. El Villarreal ha destituït el tècnic Quique Setién. Els groguets són 15ens en la classificació amb 3 punts. El director de futbol del club, Miguel Ángel Tena, assumeix el càrrec de manera interina. Sèrbia, primera semifinalista del Mundial de Bàsquet en superar Lituània per 87-68. A 2:15, Itàlia-Estats Units. I en la Vuelta, crono de 26 quilòmetres en Valladolid, amb 7 cas, a 43 segons del vilanoví Marc Soler.
Fins aquí les notícies.
A Catalunya Ràdio comença Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
Passen 6 minuts de la 1 del migdia. Juliana Canet, molt bon dia.
Boníssim dia, jo diria.
És un dia molt bo, un dia molt especial. Mariví, si ens pots posar la música que hem dit abans. Ai! La Marta Montaner ha estat mare.
Hola, companys, bon dia. Us haig de donar una exclusiva pel segon programa. Al final, la Nina sí que ha sortit d'aquí amb 39 setmanes i 4 dies i no puc parar de mirar-la. Us ho dic seriosament, m'he enamorat. I tot plegat coincideix amb el fet que fa menys de 24 hores l'Úrsula Corberó em va tocar la panxa i me la va beneir. I és que ha nascut a les 7:48 del matí. No sé si vosaltres veieu que és un senyal del destí, però és una cosa fantàstica. I a part ha nascut ben d'hora, ben d'hora, ben d'hora, com diu Pep Guardiola. Referents, estic molt contenta, en David també, i no podem parar de mirar la Nina. Un petonàs enorme d'aquesta família de tres, i que vagi molt bé el programa i tots els que queden. Jo en principi em reincorporaré al gener. Mentrestant seré un oient del Que no surti d'aquí. Un petó.
Una abraçada molt forta, un petó gegant a la Marta, en David, i evidentment també a la Nina. Benvinguda a... a la vida,
a la vida.
De Catalunya, li anava a dir.
I també benvinguda al petit equip del nostre programa, perquè ella ja és una més. La veritat, trobarem molt a faltar la Marta aquests mesos. Esperem sobreviure sense ella, crec que no serà fàcil, però ho aconseguirem, suposo.
A Catalunya Ràdio, Que no surti d'aquí.
Cállate ya, hombre, vete a tu tierra ya y cállate ya. Si no,
no
te quieren,
pero mira,
si tú estás aquí porque no te quieren, a ti sí que no te quieren.
Aquest és un dels grans moments de pantalla de la periodista televisiva María Teresa Campos, la presentadora que ha mort avui als 82 anys. Va ser una figura important i una referent. De fet, la Mariola Cubells, periodista especialitzada en televisió, n'ha parlat al matí de Catalunya Ràdio.
Va trencar un esquema i, a més, va ser la primera que va fer un matinal, que és una cosa que era una cosa absolutament insòlita en el món de la televisió. A més, amb un tarannà que no era el actual en...
I parlant de tele, atenció al que va passar ahir, perquè va ser un moment televisiu fort, una imatge impactant per molta gent. Estem parlant de l'Està passant de TV3.
Perdoni, senyor Cruanyes. Em surt parlar-li de vostè.
Déu-n'hi-do, no?
Jo estic totalment a favor, Toni. Aquestes canes et senten superbé, tio. Jo sí, voldria tenir el cabell així com tu. En Marc...
No està,
Marc no hi està d'acord.
No pot assimilar.
Ha-ha, hi-hi, que exòtic tenir el cabell de color blanc, eh? No sé, jo de veritat també, és que fem un gramassa de tot. El Toni Cruanyes va anar-se'n de vacances al juliol, va fer el seu últim TN, com si diguéssim, amb el seu cabell, que he de dir que ja es veia que estava tenit. De fet, alguna vegada fins i tot ho havíem comentat, que de vegades el Toni Cruanyes es tenia el cabell d'un punt potser massa pel roig. Tenia un punt vermellós a vegades
és
el cabell.
Que el tema de tenyir-se el cabell sí que passa que certs tints, segons com et toca la llum,
té un to vermellós.
Totalment.
I quan té aquest to vermellós, se sospita una mica que és, no? Que pot ser tenyit el cabell.
Sí, sí, que no passa res que es noti, i tampoc passa res si de sobte et deixes el cabell blanc. Aquí tothom va fer molt d'això, Marc Giro, com completament impressionat, com si no hagués vist mai un senyor amb el cabell blanc. El Roger Carandella està començant a tenir canes. Això sí, l'audiència ho ha de saber.
Sí, 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 sí,
i té 36 anys. I fins i tot trobo que vas prou tard. Vull dir que hi ha gent que amb 30 anys també ja comença a tenir canes. No sé, la gent té el cabell blanc, nois.
I que les primeres canes penso que surten bastant d'hora. Allò que dius, la primera, no sé si és el teu cas, però la primera jo crec que la vaig detectar als 25 anys. Vull dir que... Sí, sí, sí. Estic convençut que hi ha molta gent que abans dels 30 anys, als 25, 26, 27, ja en detecten alguna. I llavors va més o no va més o el que sigui.
És veritat que impacta veure de sobte... O sigui, com que no hem vist la transició, haver vist una persona amb el cabell de color foc i de sobte veure el Toni Cruanyes amb el cabell blanc, és veritat que sembla que s'hagi posat el filtre aquell del TikTok que et fa vell. Però
hi ha un comentari que deixa anar en Toni Soler, que ara el sentíem, diu, jo hauria de tenir el cabell així com tu.
Perquè no, va tenyit.
Tu creus que va tenyit,
a veure,
Toni Soler?
A mi em sembla una mica sospitós que tingui el cabell amb els 50, gairebé, jo crec que 60 anys que té, d'aquest color, tirant a negrot. I la barba després, evidentment, no correspon, que aquest és l'altre tema amb la
no
gent que
si
té barba.
No sé si van sempre d'acord, però sí, suposo que deu anar bastant d'acord. Pau Espark, molt bon dia.
Bon dia.
Què tal el tema de les canes, tu?
Doncs jo també. És cert que em començo a tenir o me les veig molt. I sí, és un problema quan se't concentren, sobretot a una zona.
És un problema, però estàs acomplexat.
Una mica, perquè et fas sentir gran. És així, almenys
per
mi.
Però fer-se gran no és un problema, Pau Espark. Normalment va al revés. Fer-se gran és algo bo.
Bé,
em sap greu haver d'estar fent jo aquest discurs,
no,
però és veritat.
No, molt bé, aquest coaching, que fer-se gran vol dir que estem vius i ho hem de celebrar.
Aquí tothom té la crisi dels 30 i ho heu de començar a superar.
I s'acaben etapes, també és això, fer-se gran.
A veure, puja un moment, això. Puja. Bé, entenc que hem de parlar de Messi, perquè diuen Leo Messi ja està aquí.
Sí, i ahir Messi, Busquets i Alba van jugar contra Los Angeles Football Club i el camp es va omplir d'una llista de VIPs de primer nivell. All the celebrities out. Selena Gomez, that was the reaction when Leo Messi actually didn't score. Not the only Leo in the house here, Leonardo DiCaprio taking it in. A part de Selena Gomez i Leonardo DiCaprio, també hi havia l'actor Tom Holland, el príncep Enric i Meghan Markle i LeBron James, entre molts altres, una llista que en Francesc Garriga ha qualificat d'acollonant.
Meravellós, s'ha de fer servir molt més la paraula acollonant.
És boníssima. Anem fins als Estats Units. Falten 3 minuts per un quart de dues del migdia. Francesc Garriga, corresponsal de Catalunya Ràdio, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, a quina hora tens aquí? Perquè t'hem fet matinar, m'imagino.
Una mica. Bé, un quart de vuit, tampoc em queixaré, però segurament hauria estat dormint si no hagués d'entrar per vosaltres. Sí.
Allò que diuen, no és cap hora, un quart de vuit del matí.
No, és una hora decent.
Gairebé t'hem fet un favor, perquè si sense nosaltres t'havies de llevar més tard, així tindràs un dia més productiu.
Home, jo a favor tampoc ho diria, però bé, endavant.
Escolta, em deies que és acollonant aquesta llista de VIPs en el camp de Los Angeles Football Club. Clar, què va passar? Hi van anar per veure Messi?
Sí, absolutament. Vale, és a dir, és acollonant, podem posar-hi l'adjectiu que vulgueu, però em va semblar espectacular perquè això potser ho veuríem a una Super Bowl, que és el partit més important de la temporada del futbol americà. Això ho veuríem en un gran esdeveniment com els Oscars o com, no ho sé, una gala de premis importants. Però un partit de futbol, això no és habitual. No, de fet, no havia passat aquesta concentració, perquè heu dit uns noms, però és que la llista segueix, eh? Perquè hi havia artistes, hi havia moltíssims actors, hi havia jugadors de bàsquet, hi havia, doncs això, no?, Harry i Meghan. Per tant, no hi estan acostumats aquí a que un partit de futbol tingui aquesta gent, i evidentment és perquè hi havia Messi. És el primer cop que Messi jugava a Califòrnia. A Califòrnia, a Los Angeles, hi viuen molts famosos, no? I, per tant, es van unir, doncs, el famós del futbol amb els famosos que vivien allà i es va generar aquesta concentració d'estrelles.
I per què interessa tant Messi? Perquè, clar, hem d'entendre que abans el futbol no interessava. El que sí és Messi.
Selena Gomez, de sobte, sent fan de Messi, també és algo que a mi em fa explotar el cap, eh?
Però és que Messi és un personatge que supera tot. I jo crec que el fet que guanyés el Mundial el desembre passat encara li acaba de donar aquesta aura de personatge internacional, únic, irrepetible, no? I sí, juga a futbol, però no és que tots siguin molt fans del futbol, que alguns segurament ho són. El que passa que potser els agradava el futbol, però no suficientment com per anar a un partit de Los Angeles Football Club. Ara, si t'apareix aquí el millor de la història, doncs, home, és un al·licient com per aquell dia anar a l'estadi i poder-lo veure en directe. Al final, pels americans, no deixa de ser una oportunitat única. Clar, jo crec que a Barcelona ho valorem poc perquè hem tingut Messi molts anys, cada setmana o cada 15 dies al Camp Nou. I, per tant, veure Messi jugar en directe per un català era una cosa relativament accessible. Mm-hmm. Pels americans, no. Pels americans és una cosa que no havien pogut fer mai fins ara, per tant, ara ho volen aprofitar.
Clar, i escolta, Francesc, ahir en aquest partit a Los Angeles es va viure un moment que s'ha tornat viral. Que això, Pau, és un aficionat saltant al camp.
Sí, va sortir això al mig de la gespa per intentar abraçar-se amb Messi, però quan l'estava a punt de tocar, jo diria que fins i tot hi ha una mica de contacte físic, apareix Yacine Cheuco, el seu guardaespatlles, el de Messi.
Clar, qui és aquest home, Francesc?
És un home que s'està convertint en viral i que està enduent-se moltes de les portades i que et diria que desgrat seu, perquè, pel que m'han explicat, no li agrada ser el centre d'atenció. Yacine Cheuco és el guardaespatlles de Messi. I és només de Messi. Treballa pel club, mig pel club, mig per Messi, però diguem que és treballador d'Inter Miami, i és l'ombra de Messi. Allà on va Messi hi és. I no només pel carrer, que és on estem acostumats a veure guardaespatlles, sinó que també durant els partits ell és a la banda,
sí,
i com si fos l'àrbitre assistent es va movent pel camp allà on va Messi. Amunt i avall. Messi corre cap a la porteria, doncs aquest senyor, des de fora del camp,
es fot a córrer, aquest senyor?
Sí, sí, sí.
I va vestit de futbolista?
No, va vestit de
guardaespatlles.
No, ara em fas dubtar.
De negre, no, imagino.
Diria, no sé si és una mica d'Inter Miami o directament va vestit de com vol anar ell vestit. Però diguem que va vestit discretament i tu veus que hi ha l'àrbitre assistent corrent per la banda i darrere l'àrbitre assistent, hi ha Yacine Cheuco perseguint Messi.
Mare de Déu.
I aconseguint que si algú salta al camp, ell serà suficientment ràpid com per interceptar-lo, que és el que va passar, per exemple, a Los Angeles.
Però deuen ser amics, llavors, perquè jo penso, sí, a mi em fas estar tota l'estona acompanyada d'algú que m'acompanya al lavabo fins i tot, i clar, et fas íntim.
Mira, he parlat amb l'entorn de Yacine Cheuco, amb ell no he arribat a parlar, i em diuen que va arribar al club amb Messi. I que ha generat molt bon rotllo, que és un tros de pa que diguem-ne que ha entrat molt bé a la dinàmica del club, perquè, clar, evidentment, a banda de ser l'ombra de Messi, clar, aquest senyor va a l'autocar de l'Inter Miami, aquest senyor és als entrenaments, aquest senyor, per tant, forma part ja de la família d'Inter Miami, i que diuen que se l'estimen molt, que és un tio que ha generat una comunió molt, molt, molt xula, diuen.
Que bé, que bé. I escolta'm, creus que això va ser una exigència de la família Messi, que va dir, anem a Estats Units i volem seguretat, perquè a Barcelona no sé si tenia tanta seguretat.
Mira, aquest senyor treballava pel PSG. Per tant, ja treballava a París abans que hi arribés Messi, fent tasques de seguretat. Si el busqueu a Instagram, Yacine Cheuco ha crescut el seu Instagram, s'ha multiplicat per mil. No és un Instagram professional, per tant, veureu que són fotos una mica...
Ai, ara també és influencer, vols dir, llavors.
No, al revés. Aquest senyor de cop i volta s'ha trobat aquí al mig d'un embolat i les seves fotos són de la seva passió, que és la lluita lliure, taekwondo...
Sí.
Fent boxa, bàsicament.
És un tio que està molt fort. Si veieu les fotos, veureu que realment està molt fort.
Sí, una bèstia.
Treballava al PSG fent seguretat. De fet, fins i tot té una foto al Camp Nou. Va venir amb el PSG al Camp Nou l'any 21. Per tant, quan Messi jugava encara al Barça. Allà coneix Messi, i, val, casualment, quan Messi fitxa per Inter Miami, Inter Miami també fitxa aquell, també el fitxa amb ell. Jo no diria exigència de Messi, però diguem-ne que els Messi demanen tenir una mica de seguretat, que a París ja tenien aquest servei d'alguna manera i que ara s'ha intensificat moltíssim a Miami.
I es deia, s'ha vist aquests dies, sobretot a TikTok, aquest senyor, aquest guardaespatlles, era un exmilitar d'operacions especials que havia estat a l'Afganistan, a l'Iraq, i...
Mira, no...
No és veritat.
S'han llegit, jo he llegit també moltes coses i vaig pensar, mira, preguntem-ho millor al club, no? Uh-huh. I el club han dit que, un, no és nord-americà, és d'origen francès, no m'han desmentit que hagi estat a l'exèrcit nord-americà, però diuen, home, no m'han entrat tant al detall de la seva vida, però vaja, uh-huh, si és francès, ha viscut a París tota la seva vida pràcticament, no ens quadraria gaire que hagués treballat per l'exèrcit francès, que segur que no ha estat operacions especials, uh-huh, i sobretot, hem arribat a veure el sou d'aquest senyor publicat, com que cobra milions d'euros. No cobra milions d'euros, té un sou correcte, uh-huh, però és... té un sou de treballador de club, no d'esportista, no de futbolista. Per tant, no cobra milions d'euros, però vaja, s'ha convertit ara en viral i veurem si això farà que vagi al club i dir, escolta'm, que ara jo si estic al centre d'atenció, pugeu-me el sou.
I si és francès, amb quin idioma parlen amb Messi? És que per mi Messi només parla argentí. Res més.
És a dir, no he arribat a saber exactament si parla castellà amb fluïdesa, però ha fet publicacions en castellà. Per tant, entenc que un mínim domini del castellà ja xinxeu que ho té. Per tant, jo crec que deuen parlar en castellà, parla anglès segur i francès. Per tant, aquest senyor té aquestes tres opcions, però jo crec que castellà amb certa fluïdesa també el parla.
I ha tornat en el supermercat Leo Messi?
Si ho ha fet, no s'han portat que allò, equip de càmeres com l'altra vegada, i per tant no s'ha publicat. Jo crec que aquella primera vegada devia omplir molt el carro i encara té provisions a casa, no li hem tornat a veure el pèl de moment al supermercat.
I va amb el guardaespatlles també amb la família, o és una cosa més professional?
Sí. No, és a dir, tenen un equip de seguretat, més enllà del Yashin Cheuko, que és la seva ombra, però Yashin Cheuko se l'ha vist també amb activitats més privades de Messi, tot i que sobretot se centra quan Messi està fent coses al voltant del club. Però sí, és a dir, Messi no va passejar sol per Miami, sol anar acompanyat d'algun membre del seu equip de seguretat.
Em tranquil·litza que es portin bé i que aquest guardaespatlles generi bon ambient també dintre l'equip i sigui ben recolzat.
És important, és important, home. Sí. No te'l pots treure de sobre.
Francesc Garriga, esmorza amb tranquil·litat, ara que ja t'hem despertat, i res, agrair-te, com sempre, les teves explicacions des dels Estats Units. Que vagi molt bé.
Vinga, bon dia.
Pau Espart, moltíssimes gràcies.
Que vagi bé.
Ara farem 3 minuts de pausa i just després l'entrevista que vam enregistrar ahir, us sentireu perquè hi ha la Marta, amb l'Úrsula Corberó, per parlar de la seva nova sèrie que s'estrena aquest divendres a Netflix i de moltes altres coses. Gairebé parlem més d'altres coses que de la sèrie.
Entre les quals la història en què gairebé coincideixen amb el Roger Carandell i gairebé s'enamoren.
Bueno.
Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
Si aquest any en fas 18, tens els 400 euros del Bo Cultura Jove. 400 euros per òpera, teatre, cinema, museus, llibres, premsa, concerts, dansa, música, pel·lícules i sèries online, videojocs... De 400 euros se'n pot treure molt de suc. Aconsegueix el teu Bo Cultura a bonaculturajoven.gob.es. Ministeri de Cultura i Esport. Govern d'Espanya.
Quins cracs aquests de Sud Renovables.
Que bé que ens han instal·lat. Es nota que saben tractar plaques solars com nosaltres.
A Sud Renovables hi treballen des del 2005. Van ser dels primers. Són experts en energia solar.
Doncs vinga, a prendre el solet.
I estalviar la factura de la llum.
Entra a sud.cat i et carreguem de bona energia. Sud Renovables.
Vols tenir feina assegurada d'aquí uns anys? Estàs dubtant què estudiar i a què dedicar-te professionalment en el futur? Vols saber quins són els perfils laborals i les especialitzacions més cercades per les empreses en l'àmbit de la ciberseguretat? No et perdis el podcast Ciberseguretat. Troba'l al web i l'app de Catalunya Àudio i a les principals plataformes de podcast. La feina del futur t'està esperant.
Ocasió Plus. Te compra tu cotxe, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Entrenar a casa o al gimnàs de la cantonada. Basic Fit està disponible per tu. Fes que el fitness es converteixi en un bàsic amb 6 setmanes extra i una motxilla. Fes-te soci ara. Consulta les condicions a basic-fit.es. Basic Fit. Go for it.
Que no surti d'aquí.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
La cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Frank Lluís Giró.
Maria Hein llança avui nova cançó. Es diu Temps i la canta amb la Muixca.
Toc tant de temps, temps, jo ja no puc més. I tu no entens, i tu no entens. Em vaig i m'ho vull fer.
La mallorquina Maria Hein és a punt de fer un pet com un aglà. Esperem amb candeletes el seu segon disc, que publicarà a finals de mes, i on ha comptat amb en Ferran Palau i el senyor Chen a la producció. Aquí la tenim sonant gairebé despullada, flirtejant amb sons electrònics i orgànics i acompanyada de la Muixca, una de les artistes que més publica arrossega dia d'avui dins de la nostra escena. Aposteu per la Maria Hein. Doneu-li temps.
Encara penso en aquella vegada, la reina de totes, la cuina de la sala. I encara jo no...
La cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Frank Lluís Giró.
1, 2, 3. Que no surti d'aquí. La vida dels famosos a Catalunya Ràdio.
Nunca he contado de verdad lo que pasó esa noche.
¿A qué esperas?
Ha aparecido el vehículo de Pedro en el pantano de Foch.
Aquest divendres s'estrenarà El cuerpo en llamas, la sèrie de Netflix sobre el cas de la Guàrdia Urbana que protagonitzen en Quim Gutiérrez i l'Úrsula Corberó. Úrsula Corberó, molt bon dia.
Què tal? Bon dia.
Todo que tengo me lo quitan de las manos y fan un
depredador. Te la saps ja, la cançó que està sonant?
És la Nati.
És la Nati.
Sí.
Amb un tema que va sortir a principis de juliol.
Sí.
Però no te la saps.
No, no me la sé.
Però sou amigues.
Sí.
Et passen les cançons perquè les escoltis
a vegades? Sí, a vegades sí. Sí, me siento como... Sí, és molt guai.
Nena, molt que guai. Privilegiada.
De fet, com es diu el disc anterior que va treure, que era l'hòstia?
Ara anem a mirar, perquè és veritat que no ho tenim controlat.
Calambre? Calambre. Amb Calambre estàvem de vacances juntes i ella encara no havia tret el disc... I me'n recordo que anava escoltant ella el tal i em anava posant com vinga va. Però m'anava poniendo como pildorilla, ¿sabes? I la veritat és que és guai formar part d'una cosa quan saps que encara no ha sortit, no?
Va, parlem de feina un moment i llavors vinga, ja anirem a altres temes.
Vinga, vale.
Què tal El cuerpo en llamas? L'has vista?
L'he vista, vosaltres?
Ens van passar un parell de capítols, també.
L'hem començada.
I per on aneu, aviam? Anem
pel final del segon capítol, però clar, vale. No volem fer massa spoiler.
No,
però tu, no sé en quin moment del primer o el segon, fots un crit...
Que te vayas!
Sí. Que m'he quedat així dret al sofà i he estat a punt d'agafar i marxar de casa.
És guai, això, eh?
I em va impressionar, aquest crit.
És que, claro, és que així, una muntanya russa.
Et va sortir a la primera o el veu gravar més cops i llavors agafen el millor?
Ni ho recordes,
no
oi?
Recordo. No recordo. És que va ser una nit mudeta aquell dia.
Ha estat dur el rodatge, oi?
Bastant. Molta intensitat. Encara que jo ja em començo a preguntar-me si és que realment... Últimament les coses que faig són intenses o la intensa sóc jo.
A veure, és veritat que la història és molt forta i a més el ser una història real és normal que t'impacti i que et revolucioni una mica. I a part que sempre fas personatges intensos tu, o almenys el que ens arriba...
Sí, però jo abans a La Casa de Papel feia molta comèdia.
És veritat que hi havia toquets de comèdia abans.
Claro, jo hacía mucha comèdia, però claro, és el que passa, cada cop volta et veuen amb una cosa i és com... Que igualment m'encanta el drama. Però ara estoy ya como para relajarme un poco.
Ara tindries ganes de fer una comèdia.
Sí, jo faria una comèdia, un musical, una cosa així com...
Molt fresqueta, no?
Sí, fresquet, exacte. Aquesta és la paraula. Perquè molt fresquet, La Casa de Papel i El cuerpo en llamas.
No!
I la Rosa Peral,
no.
Fresqueta...
No, la Rosa Peral, no.
Escolta'm, per preparar el personatge deus haver mirat el capítol de Crims, no? De TV3, no? No l'has mirat?
No m'ho puc creure, Úrsula. Trauran de treure el DNI de catalana. L'has de veure?
No, ho vaig veure després. Després del rodatge. Igualment aquestes coses em passen molt, eh? Que, com que no em vull deixar influenciar per... O sigui, hi havia una cosa que tenia molt clara des del principi, també perquè jo després... Al principi jo no coneixia el cas, la veritat. I em vaig començar a documentar i vaig començar a veure coses i em vaig donar compte de que és que el cas realment la gent estava com loca con esto. I també em vaig començar a donar compte de que hi havia un judici cap a ella, no? Molt lliure, de que la gent lliurement sabia com era aquesta persona i es, no? I es prenia la licència de poder descriure-la de la manera més visceral possible. I vaig dir, crec que m'haig de protegir d'això una miqueta. I vaig decidir no deixar-me influenciar molt i no veure res. A tothom deia, tens que veure crims, tal, no sé què, i vaig dir, no. O sigui, a mi un dels processos que més m'agrada com a actriu és la creació del personatge, quan començo a crear el personatge. I jo volia que això fos una cosa meva, creativa, d'una aportació 100% meva. I jo crec que vaig fer bé. Després vaig veure crims.
Com I coincidia la Rosa Peral que tu havies pensat amb la que vas veure?
Jo sí que, evidentment, a nivell físic, la caracterització del personatge sí que era com la persona real. Sí, sí, perquè a mi em semblava molt interessant també aquesta cosa del cabell, no? Que és com un arma de seducció, sí. És com un arma de pot arribar a ser un arma de seducció, però també pot ser arribar com una cosa, a ser una cosa com d'ocultamiento, de tal, i vaig trobar una cosa com molt interessant en el físic, i vaig veure alguns vídeos, però eren vídeos curts d'ella.
I no has parlat amb ella?
No.
Però un dia passarà, no?
Diuen que és molt magnètica, eh?
Sí, m'ho han dit a mi
que
també.
Que t'explica la trama i te la creus.
Doncs potser vaig fer bé, no? Sí, més que res perquè jo el que havia d'explicar per un guió que estava imposat, que no estava explicat per mi, però que estava escrit per un escriptor, no tenia res a veure amb les coses, amb la seva versió. Aleshores, tampoc era molt... No em servia molt.
Clar, quan t'arriba el paper, dubtes en algun moment de dir, clar, és un cas potser que és molt recent, no sé si fer-lo o no.
Sí.
Dubtes.
Sí, bastant. Vaig fer moltes reunions. Moltes reunions amb Netflix, els tenia fregits, els pobres.
I què et va fer decidir cap al sí?
Bueno, el que em va fer decidir del tot pel sí és... em vaig plantejar, vaig dir, vale, ok, ara imagina't que dius que no, com et sentiràs veient que aquest personatge l'ha fet una altra actriu?
Ui, un FOMO.
FOMO total.
FOMO.
I vaig dir, bueno, pues a lo mejor te tienes que lanzar a la piscina.
I a part que és un paper protagonista i potser també tenies ganes una altra vegada de dir, vinga...
Sí, i a part que és un personajazo.
Sí.
És que és un personatge molt interessant, amb una quantitat de capes i un personatge... són com 5 personatges en un.
I tens la sensació que moltes vegades et toca fer papers de dones molt sexualitzades?
A veure, deixa'm pensar.
Com que se t'han casillat, saps, en fer aquesta mena de papers i potser t'agradaria fer una altra cosa?
Mira, no, una altra cosa en plan...
No ho sé, de sobte a... Mare d'uns nens que va al col·le, saps? Com una cosa molt normal.
Bueno, ella és mare.
Sí.
I va al col·le.
Sí, això és veritat. Una cosa no treu l'altra.
Claro.
Quan es fa fosca, a vegades...
Claro. No, la veritat, perquè realment crec que la sèrie no està basada en la sexualització del personatge. Mm-hmm. Realment penso que era un dels reptes per mi, i per això vaig fer tantes entrevistes amb Netflix, vaig demanar 1000 reunions, perquè jo volia escapar de lo groguenc, que avui he que amarillista és groguenc, i em sembla, uau, bastant top, de lo groguenc i de lo morbós, i jo volia profunditzar en el personatge, però profunditzar en la part més humana, humanitzar aquesta persona, perquè té que haver un perquè. Evidentment no és tot blanc o negre, hi ha grisos, i així com, evidentment, crec que ja, pues, la llei ja està per decidir què és o què no és, el que ha fet o el que no ha fet, jo ja no m'hi fico, però és veritat que hi havia moltes coses en les que ja va ser una víctima, que no s'ha venut d'aquesta manera tampoc. Aleshores, aquesta dualitat a mi em tenia realment molt, molt, molt cautivada.
Borra todo. Llevaba una hacha en la mano. Me quedé completamente paralizada.
Quina tensió, ja escoltes el tràiler i dius... No es pot estar tranquil ni un minut en aquesta sèrie.
Però alhora no pares de veure cares conegudes, catalanes, i això fa una il·lusió.
Ui, és que estàs rodeada dels millors, eh?
I feia molt, no?, que no rodaves algú aquí?
Feia molt que no rodava algú aquí. Molt, sí, molt de temps.
Ja tocava, és que trobàvem a faltar Úrsula.
No, la veritat és que jo també us trobava a faltar a vosaltres, eh? Perquè jo a Barcelona estic tan bé. I a més, clar, jo tinc aquí la meva família, tinc els meus amics... va ser bastant loco, perquè em vaig comprar un pis aquí a Barcelona i els 4 dies de comprar-me el pis em van oferir el cuerpo en llamas.
Oh! Senyal.
Senyals del destí. Són senyals del destí. Aquí creiem molt en aquestes coses.
És que és senyal, o sigui, senyal divina.
se't va ajuntar a moblar el pis, fer la sèrie, vull dir que anaves de cul
tot,
aquí a Barcelona.
Tota la vegada, molt però bé, és que a mi m'encanta...
Tenir coses.
Fer-ho tot a la vegada. Ja. Soy multitasking.
És allò que si tens un dia lliure, t'agòbies una mica?
De mica.
Doncs sí. Moltes vegades passa quan ets actriu, que treballes molts mesos molt activament, però després tens dies de no fer res durant molt de temps.
Sí. A mi el de no fer res fa temps que no em passa, encara que no estigui rodant, perquè sempre tinc coses a fer i perquè estic viatjant molt i tot.
Reunint-te amb Netflix...
Claro, i encara... Exacte. Si solo para decidir si hago una cosa me reúno 8 veces con Netflix, hija mía, pues imagínate. Però sí que va ser bastant fort, lo del pis d'aquí, va ser una senyal divina.
I un pis de Sant Pere de Vilamajor, què?
El pis de Sant Pere de Vilamajor, pues no, perquè el tenen els meus pares.
Ben vist, també.
Aleshores, pues ja vaig quan vull. I tinc molts amics allà, també.
On t'hem de situar allò que dius? A veure, l'Úrsula...
On passa l'any?
Sí, el mes d'octubre, on la tenim? Depèn molt de cada mes,
cap,
on estàs?
Al meu cap estàs a Argentina sempre.
Pues no. Al meu cap, no sé on estic.
Aquest és un altre tema.
Amb una maleta tot el dia.
És que jo soy la niña de la maleta, eh?
Sí.
Jo estic tot el dia viatjant, nois. De fet, l'altre dia amb la meva parella parlàvem en plan... ¿Cuánto tiempo hemos estado en Madrid? Nosotros, la nostra base, en teoria, la nostra casa està a Madrid.
Ah, la port base Madrid.
Vale, sí.
Perfecte.
¿Vale? Uh-huh. Però no. Perquè, en realitat, o sigui, vam comptar l'altre dia que en 6 mesos havíem estat 15 dies a casa.
Però, hòstia, com és la teva maleta? Perquè vas amb una maleta molt grossa
no,
o ets de portar poca cosa?
A poc a poc he anat portant coses i ara amb Argentina, per exemple, ja tinc a l'armari. D'estiu uh-huh. i hivern. A Barcelona també. És com que si volgués... Podria fer-me una maleta, un carrión, agafar un carrión, una maleta d'estes de viaje, i me'n podria anar a qualsevol lloc. Sí.
Escolta'm, ara que parlaves de la teva parella, ja parla català? Quin nivell de
sí.
català té?
A veure, és argentí. Sí. Ell no és català. Uh-huh. Tenint en compte que és argentí, entén tot.
Val. Pobret
meu, no li ha quedat un altre. Perquè les reunions familiars, a més jo que parlo superràpid, el pobre, si no, era com... Bueno. Ai, que espavilar. És que és molt difícil parlar amb els teus pares en castellà, de cop.
Clar, si no hi has parlat mai...
Sí, és que si no has parlat
mai... És antinatural,
no em sortia. Però ara ja parla.
Et diu t'estimo?
No, t'estimo no em diu.
És molt romàntic que t'ho digui, eh? Digue-li que s'ho apunti pel 23 d'abril.
A veure si gràcies a aquesta entrevista. Sí. Sí. Li diré. Sí, és romàntic, t'estimo?
Que t'ho digui... Clar, jo penso que algú que no parla la teva llengua, que et digui amb el teu idioma t'estimo, és com una aproximació a tu molt romàntica.
Pot ser, sí.
D'aquests més.
No ho veus gens clar.
El te quiero és més fort, creus?
Te amo.
Sí, te amo, argentino, me gusta más.
És que clar, els argentins...
És que
ens guanyen amb tot, és que no
sí,
hi ha pas
una
manera.
Sí,
de repente no como mi novio, que es argentino, diciéndome t'estimo...
Pot ser romàntic,
jo soc rareta, també.
Pot ser romàntic, també, Úrsula,
pot ser romàntic, vale, ho provaré.
Proveu-ho.
Sí,
a veure què tal.
No us forceu, però proveu.
Provaré,
i a veure com
sí, naturalment,
funciona.
Aviam què passa.
I llavors a tu se t'enganxa l'accent argentí quan vas allà?
Sí, tia.
Oi que això pas? És que ho diuen, eh?
Pues que m'ha passat inclús de tornar aquí i d'estar rodant La Casa de Papel, una vegada que vaig estar a Argentina.
La Tokio argentiníssima.
Jo ja em ve el director i em diu estàs hablando raro. O sea, no sé muy bien qué tal. Tienes acento argentino. Mira. I sí. Era com una Tòquio argentinizada, una cosa raríssima. I jo, uau, no.
I com ho fas per desprendre tant?
Jo què sé.
Forçar-ho?
Pues no, se'm passa. Després, al cap d'un rato, se me passa. Però és que és un rotllo, perquè realment... No es pot treure.
I és que és inevitable, suposo, que al final ets com una esponja, no? Que si vas veient com parlen així...
Igual... I apareix un accent que és molt pegadizo.
I tant. I algunes expressions, també.
Bueno, és que tenen unes expressions estupendes, eh?
Com, per exemple...
Hi ha una que m'agrada molt, que és per dir que una persona és tonta, bàsicament, que diu, esto lo mandas a espiar y toca el timbre. Que és boníssima.
És molt bona.
O sea, esto lo mandas a espiar y toca el timbre,
és lo más. Sí.
I després hay una que dicen, si te gusta el durazno es el melocotón, uh-huh. Bancate la pelusa, que és com si te gusta el melocotón, te tienes, aguanta el pelillo que tiene.
Ah, com de tot té la seva contra, no?
Exactament.
Molt bé.
Avui estem parlant amb l'Úrsula Corberó. Escolta'm, com vas de nostàlgia, tu, en general? Una tia molt nostàlgica, que mira molt al passat, o què?
Bastant.
Sí.
Ara que ho dius?
Nens, no us estareu quiets? Quan torni la senyoreta Rosa, li direm que no heu fet bondat.
Nosaltres li direm que us banyàveu despullades. I ella ho dirà als papàs.
L'has reconegut, o què? És del 2002,
fan.
Bé.
Jo què tenia aquí? 10 anys.
2002, o sigui, què tenies?
Soc del 89.
Doncs mira.
13 anys.
13.
I es devia rodar abans, per tant, potser tenies uns 11-12.
Sí, tenia uns 11 quan es va rodar.
Devia ser dels primers rodatges que feies així de sèries i pel·lícules.
De Mirar el Trencat, sí, el primer. Va ser el primer.
Abans havies fet alguns anuncis, no?
Sí, havia fet molta publicitat, però així com d'interpretació d'actriu, va ser el meu primer paper.
T'agradava fer això a aquella època? Perquè havies de combinar amb l'escola, suposo que t'havia d'acompanyar la mare o algú als rodatges.
No, sí, però a més normalment a les escoles que vaig estar sempre han sigut com molt cuidadoses i sempre com que me passaven los apuntes si faltava un dia a l'escola. I a mi m'encantava, sí, m'agradava molt.
Jo et recordo a l'anunci de la Casa de les Tres Bessones.
Bueno, és que just avui ho he dit, no sé per què, m'ha vingut una altra vegada al cap en una entrevista, i em feien mazo bullying.
Què vols dir?
Sí, em feien mazo bullying en el col·le i he caigut avui. Em feien mazo bullying en el col·le, no sé, me venien per un lado i me feien
enveja.
Com... un, dos, tres...
I tu, enveja tal qual, que és claríssim.
Perdona'm, i a part que la Casa de les Tres Bessones és xulíssima.
Era la hòstia.
Era el mas.
Era el genial.
Ja, però jo crec que ja és com que jo encara no havia passat a la fase dona i ja hi havia moltes amigues meves que ja estaven en la fase com talla del Bershka, XS del Bershka, jo todavía estava com en la 14 del Zara, ¿sabes?
Sí, és veritat, preadolescència, aquesta època complicada.
Sí, llavors a mi em sembla lo más les tres bessones, però tot el món era com, les tres bessones, nena.
No
esperem
la Isona? Esteu una mica picats, oi?
Només una mica.
Per culpa meva. Mira, Martí, no vull acabar-me a tonteria meva, la Isona, tu arribeu a discutir.
Et van veure ben del pla, que tenies un personatge...
Aquí sí que eres adolescent, pura i dura.
Totalment adolescent, i havies crescut una miqueta.
La carita de bollo. Uau, heu vist les imatges?
Sí. Però és que a part representaves una època que per mi és daurada, que és el serrell així, tot cap a un cantó, un polo i el semblancat.
I el Rams 23.
I el Rams 23, correcte.
I com es deien aquestes botes que eren blanques de punta i anaven arrugades de pell?
Oh, ja sé quines dius. Eren horroroses.
Eren Mustang?
Mustang!
Era
molt
Mustang!
Bé. Molt bé.
Uau.
Tu estàs a favor que torni aquesta moda?
No. I had enough. No. Tu sí?
No.
Però si suposa tothom, potser t'ho acabaries posant, eh?
No crec. Ja està, ja, home. Una cosa que t'has posat amb 14, no te la tornaràs a posar amb 34.
És que la vam esprimar molt, eh? El 2006-2007, allò va ser molt bèstia.
Va ser heavy.
Sí.
No quiero perderte.
Pero no podemos seguir juntos mientras no confíes en mí. Yo entiendo que esto es tu sueño, pero no es el mío, cabano. Física o química,
la mica. Com de fort va ser el fenomen de física o química, viscut des de dins?
Va ser fortíssim. Va ser preciós, la veritat. Jo m'ho vaig passar molt bé. Va ser... Bueno, pues és que de cop i volta era la primera vegada que jo sortia de casa. Sortia de Sant Pere de Vilamajor.
Cap a Madrid.
Claro, i me'n vaig anar a Madrid. I em vaig instal·lar a casa de la meva tieta, que vivia allà. I va ser molt bonic. Jo tinc molt bons records. A més, me'n recordo com que... Era com... Ara ho penso i dic, ostres, big deal, no?, per una nena de 17 anys començar a fer una sèrie així. I jo vivia com... Ah, que divertido.
És que, clar, eren colònies, no?, de fet, amb tanta gent de la teva edat, també.
Sí.
Clar, però eren unes colònies que tenien molt d'impacte, us vau fer molt coneguts, i tampoc devia ser fàcil això, de sobte tornaves a Festa Major de Sant Antoni de Vilamajor, sí. I clar, la gent et devia donar molt pel cul.
Bueno, no, perquè en el poble no, perquè ja la gent em coneix, ja em coneixia, i no, o sigui, tot el contrari, era més per Madrid, o clar, quan venia per Barcelona... però sí, va ser la primera vegada que vaig tindre contacte, diguéssim, amb el mundo fama de que la gent et conegui pel carrer, no?
I un bon dia passa això.
Who have you been most surprised to hear is a fan of yours?
Wow, I would say Madonna.
Really?
Talk to me.
Now how... yeah, no big deal.
Com és el món de les celebritats des de dins? Perquè a vegades et diuen, són persones de carns i ossos com tots. Però vols dir? Sí? És certa aquesta frase? Sí?
Jo estic sorpresa, amb aquest tema. Clar, perquè de cop i volta jo he conegut gent que sempre he tingut com, no? És que dices, uau, una persona inalcançable. I de cop i volta et dones compte que és gent, persones normals, com tu, com jo.
Ja.
Són ells, saps?
Clar, és que això, tens molta raó amb això. Sí.
T'hem de confessar una cosa, Úrsula.
Què ha passat?
Ha arribat el moment de la
entrevista.
Els nostres fans ho estan esperant.
Sí.
No podem...
Ets una
no
més del programa. I això té una explicació.
A nosaltres ens agrada molt explicar que...
Ai, m'esteu fent una por?
Que amb el Roger pràcticament veu sexnòvios.
No,
t'espantis, Úrsula. El Roger i tu vau estar a punt de coincidir en una festa el 2013, perquè tenim una amiga en comú, i el Roger... Veu estar a punt vol dir que tu al final no vas anar a aquella festa, però el Roger es va quedar amb la sensació que us haguéssiu fet molt bons amics. Roger, sisplau.
No, bueno, és que, clar, estàs explicant la meva anècdota.
Una revenya de Sant Joan.
És això. Clar, ara anem a mirar aquesta informació fins
aviam,
a quin punt.
Aviam, necessito que aprofunditzeu una mica en aquest tema.
Sí, no et diré el nom d'aquesta persona, almenys així, públicament.
Però jo la conec.
Tu la coneixes.
Molt.
I, bueno, clar, és que...
Ara digues la inicial.
Ha passat molt de temps, llavors...
Però és, perdona una cosa, només necessito... Ara sóc jo l'entrevistadora.
Jo estic un punt incòmode ara mateix.
Ja t'estic veient per això. M'estic venint d'arriba. No, aquesta persona la conec, que és una persona meva, del cercle d'amics, o és una persona de la professió?
No era de la professió. En el seu moment vau coincidir, diria jo, any 2012 o 2013, i era clar, és que ja fa molt
ara
temps.
Ara no sou gaire amigues.
I...
Ja no.
I s'havia muntat...
Ha passat amb diverses persones.
S'havia muntat un Sant Joan a Platja d'Aro, que tu no sé si havies tingut tirada cap allà a Platja d'Aro o cap a la zona de la Costa Brava.
Sí.
Vale, jo passava una època delicadeta i em van dir, escolta, vine, que et distrauràs. I ve també la noia de física o química, em van dir.
Jo,
quina?
Era jo, eh?
Clar, tu aquella època eres la de física o química.
Sí.
La Úrsula em va dir, aquesta noia.
Era una altra, no.
No, eres tu, perquè es deia Úrsula i física o química, vull dir que devia ser tu. I llavors m'ha dit, vine, i bueno, hi haurà més gent i tal, jo il·lusionadíssim.
En Roger perfumadíssim.
Sí. I arribo allà i em van dir, no puc venir, la noia de física o química. O al final ha canviat. I no ho sé, perquè no vas poder venir. I jo vaig pensar, hòstia, mira, potser haguéssim connectat bé, bon rotllo i tal.
Aviam,
i res,
podem,
ja et fa molta gràcia.
2012...
És que ara no sé si tenia... el 12 o el 13, però allà estàvem.
Bueno, 2012, 2000...
Estaves per aquí o no?
89...
Sí. Estàs calculant quants anys tenia?
Sí, la seva 23. No?
Sí.
23 anys.
Sí.
Estava malament jo,
eh? Ai, estàveu els dos fatals.
Era possible que t'haguessis enamorat de Roger.
Sort que no ens vam trobar perquè hagués acabat tot bramant per la terra, tristos. En fi, bueno, aquesta era la història.
Estava en un mal moment.
No té més.
Estava en un mal moment.
Mal moment, diguéssim, personal, sentimental.
Uf, de tot.
Va ser un any delicadíssim, aquell del 2012.
Tu també, no?
Però estava fatal.
Era una mica tot, eh? Feina, anímicament...
Sí, relacions... No sé, crec que no estava jo en un moment molt platòric de la meva vida. Per això segurament no vaig sortir.
I sort que no us vau conèixer, perquè potser el Roger hagués pensat, aquesta tia què li passa? Perquè tu potser haguessis estat un punt distant amb tothom si estaves tan malament.
Sí, pot ser. Encara que quan estic malament, sembla que estic molt bé.
Ah, ets d'aquestes.
Sí.
Però arribes a casa i després...
Tot mal. Però mentre estic malament, doncs surto i faig com que em faig l'estupenda, saps?
Bueno, fas un personatge.
Sí, em faig l'estupenda.
D'actriu.
Sí.
Celebrem que 10 anys després estem bé. Estem bé, no?
Home. Però jo, com a mínim, molt millor.
Sí, jo també he millorat.
No, Roger, tu potser no tant.
No, si ell està bé, jo estic bé. Ja està. Va, acabarem amb això.
2000... Hòstia, 2000...
Que fa molt temps.
Hòstia.
Úrsula.
Què?
Corberó, què prefereixes? No haver fet mai La Casa de Papel o haver-la de fer fins al final dels teus dies? Per tota la vida. Trentena temporada, amb 80 anys.
Hòstia, la Tòquio, vinga, d'una voltareta.
Tota arrugada, va.
Atracant la xurreria del bar, perquè no quedaria res per atracar.
Bueno, clar.
No, m'ho estava pensant fins que has dit arrugada.
O sense arrugar, però amb 80 anys, fent La Casa de Papel.
Amb 80?
Sí, tota la vida, fins que et moris.
Ui, home, t'has passat un huevo, no fer-la.
Sí, no fer-la.
Home, és que fins als 80 anys...
És que és veritat que no hi ha jubilació, en aquest escenari que estàs dient. Bueno, hi ha jubilació. Diguéssim que a nivell professional només fas La Casa de Papel per tota la vida. Home.
No fer-la.
Haver de conviure de nou tota la vida amb el Max Iglesias, que era com el teu noviet a física o química, o amb el Quim Gutiérrez, que és el teu noviet a El Cuerpo en Llamas.
No m'ho podeu fer, això.
T'ho estem fent ara mateix.
Però és que són els dos superamics i els estimo molt.
Sí, però tot i així la convivència no només depèn de quan amic siguis, depèn d'altres cosetes petites.
Però igualment diré el Max Iglesias perquè... Primer, perquè el conec més, he compartit molt més amb ell i és quasi com un germà per mi. El Quim l'estimo molt... Però no és com un germà.
Però us falten 3 temporades o 4 més junts.
Exactament. Clar, és que amb el Max hi vaig fer molt, molt.
Clar. Per últim, que en Chino no recordi mai més res sobre tu...
Com Zendaya i Tom Holland en Spider-Man.
T'oblidi totalment, o que tu no recordis mai més res sobre ell.
A la tia, però és... què voleu? Què voleu?
Hòstia, amb la música em fotré a plorar, eh?
És que jo no sabria què respondre.
Aviam.
N'hi ha una de molt romàntica, penso jo. L'altra penso que és més egoista.
Aviam, jo prefereixo que ell no em recordi.
I el tornaries a intentar seduir.
Sí.
El cuerpo en llamas, a partir de divendres, aquest divendres 8 de setembre, a Netflix, protagonitzada per l'Úrsula Corberó, que avui ens ha acompanyat aquí, al que no surti d'aquí. Moltes gràcies per haver vingut.
Moltes gràcies a vosaltres per acollir-me.
Esperem veure't més sovint per aquí.
Vinga.
Úrsula, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres. Adéu, guapos.
No surti d'aquí, perquè la frivolitat és una cosa molt seriosa.
En Espresso cuidem l'origen de cada gra de cafè, però també cuidem el destí. Tu, perquè sabem que el teu amor pel cafè de qualitat és per tota la vida. Per aquest motiu, en la teva propera comanda, rebràs un detall que et transportarà als orígens del cafè. Apropa't a la teva boutique Nespresso i gaudeix de Your Special Days fins al 17 de setembre. Consulta les condicions a Nespresso.com. Nespresso. What else?
Quan es comença a gaudir d'un plat? Al menjar-lo o al buscar-ne la recepta? I un viatge? A l'arribar o quan es planifica? I una història? Vine a la setmana al Festival del Llibre en Català, on hi trobaràs tot el que pots imaginar abans que ho imaginis. Del 8 al 17 de setembre al Moll de la Fusta de Barcelona. La Setmana del Llibre en Català, on tot comença.
És quan tu ens mires.
És quan tu ens mires.
Que connectem amb la realitat.
Que connectem amb la realitat.
Amb la gent que estimo.
Amb la gent que estimo.
Amb la gent normal. Amb la gent brutal.
Nova temporada de TV3. Ens movem, canviem. I amb tu...
I amb tu...
Comencem. Som 3CAT.
Catalunya Ràdio.
I ara entrem al búnquer.
I dobladora m'agradaria ser.
Dobladora?
De nens.
Hola!
D'aquestes coses.
De nen pobre.
Sí.
I d'ambients no t'agradaria?
No tinc diners.
Has de començar... Em fa molta pena aquest nen. A veure què diu, aquest nen, d'on ve aquest nen? Què et passa, nen? Què et passa?
És que no estic bé. Tinc molt mal de cap, no em sento bé. Que és maco.
El búnquer, amb en Peyu, en Jair Domínguez i la Neus Rossell. Cada nit a les 9 a Catalunya Ràdio i a YouTube.
També el podcast.
Pobre nen, què més? Però què passa?
Passa'm un porro.
Que no surti d'aquí. Safareig públic de qualitat.
Laura Grau, bon dia.
Bon dia.
Minuts i arribem a les dues del migdia. Jo encara amb un punt de ressaca emocional després de l'entrevista a l'Úrsula Corberó, perquè ens va, una conversa que ahir ens va agradar, ens va marcar.
I he de dir una cosa, una petita intimitat, que és que se'ns havia dit que l'Úrsula era un punt distant.
Estirada.
La paraula era estirada, correcte. I ja teníem aquella tensió de dir, perquè clar, a nosaltres ens encanta l'Úrsula. Mai ningú ha estat tan maco. Mai.
Molt agradable, molt simpàtica, molt propera. Vull dir
mare meva.
Realment, tal com raja.
Amiga de la casa, ja.
I amb aquella sensació de que ja la coneixes perquè fa tants anys que la veiem en pantalla, que per mi és com si fos amiga meva. Moltes de nosaltres jo crec que vam conèixer l'Úrsula Corberó pel paper de Ruth a Física o Química. I jo tinc la sensació ara que hi ha una mica de Ruth també dintre de dels altres papers que ella ha anat fent després al llarg de la història, sobretot els més importants com la Tòquio de la Casa de Papel o la mateixa Rosa per al Cuerpo en Llamas, també podria arribar a fer una mica aquest personatge, que jo crec que defineix molt la manera que tenim de veure l'Úrsula, perquè no ens enganyem. Jo crec que és una tia, una actriu, que tothom la veu fent un tipus de paper molt concret, que només cal fer un Google ràpid amb el nom d'Úrsula Corberó per trobar reportatges i biografies seves plenes de titulars com...
A veure.
Úrsula Corberó, la noia dolenta que va tot arreu, wow. Del periòdico.
Wow.
De no fa gaire, de fet.
Què significa exactament ser una noia dolenta que va a tot arreu?
Sí, jo crec que ve d'aquella expressió tant de la superpop que deia les xiques buenas van al cielo i les xiques males es van a totes partes, allò tan cutret en 2000 del principis del 2000. Bé, en fi. Úrsula Corberó, de la joveneta de Física o Química a la dona sofisticada i sexy d'avui, El Mundo. Bé, doncs no sé què devia passar amb la Ruth a Física o Química perquè l'Úrsula fos per sempre més una noia dolenta, sexy i sofisticada. Mireu, per mi hi ha dos tipus de sèries d'adolescents, que són les d'adolescents Disney, com podria ser Hannah Montana, Glee, Polseres Vermelles, fins i tot aquí a Catalunya, i les d'adolescents trastocats, com Skins, com Élite, com Eufòria d'HBO.
Totalment.
I crec que Física o Química és bastant més de les segones.
Què? T'has posat el color de mierda, eh?
Tu sí que eres mierda. Golfa.
Ruth! Golca! Fuera de la classe, vamos. Fuera.
Què ha passat aquí? Perquè realment...
Li ha fotut una bufetada, li ha girat la cara, no?
La Ruth al Gorka.
Ah, vale.
Que també va passar a la inversa, clar. És que quin tio en Gorka, saps? Vull dir, en aquest subgènere de sèrie d'adolescents problemàtics, curiosament sempre hi ha un personatge com la Ruth que la tatxen de marranota i que rep moltíssima violència masclista pel simple fet d'explorar lliurement la seva sexualitat a l'adolescència, no? Per mi és molt gros aquest personatge perquè el patró normalment és sempre el mateix. És... una tia que té un trauma que fa que necessiti evadir-se del món, que comença a sortir de festa, que es passa una mica amb les drogues i llavors, pum, segrest, violació, pallissa, avortament, embaràs no desitjat.
Moltíssim
de
l'embaràs. Trastorns de conducta de l'alimentació també.
Exacte.
Que la Úrsula sempre ha fet papers d'aquests. A Vendel Pla també
tenia bulímia
a Vendel Pla.
I és fort com al final t'acaben fent pensar que tu és culpa seva per prendre unes decisions de merda quan simplement la decisió és sortir de festa, moda extrem, com fan tants homes fins a una edat ben avançada, que al final el que li passa és tot culpa de la gent que l'agradeix, paios normalment com el Gorka de Física o Química. En fi, això és el que no acaba d'entendre un grup d'adolescents que van participar en un estudi de la Universitat de Gant, un estudi de veritat, rigorós, seriós, que investigava si l'audiència jove era capaç de reconèixer la violència de gènere en una ficció. I es veu que no es van entrar de res, aquests adolescents, que van acabar culpant a la Ruth de tot i que no van entendre aquest patró de violència evident que el Gorka li anava proferint a la seva nòvia, no? I el que dèiem, que els papers de la Úrsula Corberó sempre tenen una mica aquest patró repetitiu, tot i que en el cas de la Tòquio, de la Casa de Papel, la misogínia encara sembla més difícil de percebre, tot i que per mi, sincerament, és prou evident.
Tòquio es un puto Maserati, todo el mundo quiere un puto Maserati. Y si tú coges el Maserati y lo dejas en la calle, con las puertas abiertas y las llaves puestas, es porque estás muy jodido.
És una mica com Miss Shakira amb el tema del Casio i el Rolex, això,
exacte.
Eh?
Exacte, com funciona aquesta sempre cosa? Aquest univers del luxe i dels cotxes per parlar de marranades. En fi, la sèrie va ser etiquetada com a feminista per gran part del públic. Jo recordo molt parlar d'això, no? Oh, quins grans personatges femenins més forts que té la Casa de Papel. Sí, sí, però bueno, ni tan sols elles.
Que també és com de dir, sort que són personatges femenins forts, perquè són atracadores. Què vols? Que siguin exacte. Atracadores, que no agafin una pistola, que estiguin com...
Bueno, no poden ser clar. La típica noia santeta, la veritat. Però tot i així no se salven de rebre aquest tracte vexatori per part dels seus companys d'atracament, que no només són menyspreades quan agafen el lideratge de la banda, sempre que manen, ningú els hi fa cas, sinó que es presenten constantment com a objectes sexuals pels seus companys.
Así que un Maserati, ¿eh?
Cago en mi puta vida. Creo que le ha faltado ponerlo en el periódico.
No pasa nada. Si quieres te doy una vuelta.
Coño, dices tú, tío.
No pasa nada, es una vuelta, nada más.
Vale.
Luego le damos el botón, borramos la cinta, destruimos la caja negra y aquí no ha pasado nada.
Mónica me ha dejado. Soy un hombre libre. Así que yo no necesito borrar ninguna puta caja negra. Yo cojo el Maserati, lo pongo 200 y me pongo a hacer trompos hasta que se le quemen las gomas. Y me quedo tan ancho, guapa.
És que, clar, el Denver és un gènere, també, de personatge.
Hòstia.
Però, un cop més, l'Úrsula sent la noia més sexualitzada i, per tant, també més maltractada de la sèrie, sent aquesta mena de femme fatal que esperem que evolucioni una mica en el paper de Rosa Parala al Cuerpo en Llamas. I llavors el debat és el de sempre, que és, hauríem d'eliminar aquest personatge de noia promiscua, drogadicta i maltractada de totes les sèries?
Home, clarament no.
Clarament no. I és la conclusió a la que han arribat també els investigadors aquests de l'estudi sobre física o química, que diuen que no es pot mesurar la influència que tenen aquests personatges en els joves.
I que jo crec que també, o sigui, que el que sí que és com que deu ratllar algunes actrius és a la cosa de que sempre els hi donin aquest paper, com que potser arriba un punt que tenen ganes de fer altres coses, que és el que intentava preguntar-li l'Úrsula. És a dir, potser senzillament tens ganes de fer d'una professora d'anglès que no té com cap trama conflictiva, saps?
Exacte, i al final això també et serveix com perquè si adolescents veuen aquesta sèrie en puguis parlar amb tota la naturalitat del món, com va fer la Clara Segura al programa del Suplent de TV3 amb una classe de batxillerat.
Jo feia una sèrie que es deia Nit i Dia i se'ns va criticar una mica que les dones, quan féssim escenes de sexe, anéssim amb sostens. Realment, crec que totes les dones que ens sentíem que havíem d'ensenyar el nostre cos, sentíem que estàvem en desigualtat de condicions que el company home, perquè al company home no se li veia res i, en canvi, tu se't veien els pits, no? Som diferents els cossos, és evident, però d'alguna manera sentíem que ens sentíem molt més exposades, les dones, en aquest sentit, que els homes, no? I això crec que és una cosa que encara... Abans hi havia el cine del Destape, que era precisament per això, que tot el rato sortien dones despullades, i ara sembla que hem d'haver evolucionat, però encara és un reclam a despullar-se a la tele per les dones.
Molt ben dit, Clara Segura, res a afegir, la veritat.
No, hem sentit últimament, els últims 2-3 anys, la figura dels coachs d'intimitat, que d'alguna manera ajuden una mica més que aquests moments tan delicats doncs siguin, no sé, menys traumàtics.
I també es reivindica molt que les escenes de sexe que són innecessàries i no porten res per la trama, potser no cal posar-les.
Exacte, no cal fer aquest tipus de trames.
No, vull dir, si no cal per
absurdes.
La història que estàs explicant.
Gairebé totes les pel·lícules sempre tenen una escena on es plou, si us hi fixeu, i l'escena de sexe. Sí. I si no tenen els dos xecs, a vegades sembla que no es puguin estrenar al cinema.
Totalment. Sobretot depèn de la plataforma on s'estreni, sí, eh? Ja es veu molt. Que n'hi ha que són més aficionats.
Sí, els agrada més, sí. Poc a poc, nois.
Laura Paciència. Grau, moltíssimes gràcies. Fins demà a la 1 del migdia.
Fins demà.
Juliana Canet, que vagi molt bé.
Fins demà.
I un petó enorme a la Marta i a la Nina, que ens estan
escoltant. I al David, pobre.